2018. Urbanisme.
El Baix Empordà ha viscut un dels episodis més polèmics durant aquest 2018. Abans de l'època de la crisi, les grans i les petites constructores omplien el terreny d'habitatges. Aquestes promocions sorgien com bolets i durant la recessió es van aturar. Durant aquests 12 últims mesos, aquests projectes han tornat a sorgir. Al llarg de la comarca s'han començat a mobilitzar diferents associacions ecologistes per defensar el paisatge i per tal d'evitar les noves promocions immobiliàries. Moltes d'aquestes han estat emparades pels propis governs municipals, però també per la Generalitat. El màxim govern català s'ha assegurat durant el 2018 que no té jurisprudència suficient per aturar aquells projectes urbanístics ja licitats. Només han estat 12 mesos, però la gran quantitat de modificacions dels plans d'ordenació urbanística municipals han aixecat polseguera. Durant aquest 2018 hem vist néixer associacions com SOS Costa Brava i Alerta Sant Feliu, dues entitats ecologistes que denuncien la violació del paisatge amb promocions immobiliàries. Aquestes noves associacions s'han afegit a la lluita que Salvem el Golfet i Salvem la Pineda d'en Gori han fet durant els últims anys a la comarca, unes accions reivindicatives que també s'han fet palès aquest 2018. L'any 2018 deixarà la petjada de les polèmiques urbanístiques al Baix Empordà. De fet, han estat tantes i amb tanta força que moltes de les reivindicacions veïnals han arribat a mitjans internacionals. Amb aquest breu resum introductori comencem el programa Resum 2018 de Ràdio Capital de l'Empordà sobre els projectes urbanístics i les diferents notícies relacionades amb els poms del Baix Empordà.
Gener 2018.
L'any ha començat resolvent algunes de les polèmiques urbanístiques que ja s'havien començat durant els 12 mesos anteriors. Els promotors de la perforació del talús de la platja de Sa Conca de Platja d'Aro han restaurat els danys, segons han explicat fonts municipals a Ràdio Capital. Fa un any l'Ajuntament havia fet aturar la perforació perquè l'obra envaïa l'espai públic de la cala. La intenció del promotor, la societat Galileu 136, era instal·lar-hi un ascensor que havia de connectar directament amb un xalet privat i permetre que els propietaris tinguessin accés directe a la platja. La suspensió immediata va arribar amb la justificació de la construcció de l'ascensor en un domini públic. Ho explicava a Ràdio Capital el regidor d'Acció Territorial, Josep Maria Soler.
Hi ha finques que poden fer-ho, però aquesta, malauradament, dona una zona verda i, per tant, tothom està admès que es pugui fer aquest tipus d'excavació en el marc de la finca, però no superar-la i envair una zona que no és seva, i en aquest cas és zona verda municipal, per tant és domini públic, i el domini públic no es pot alterar per un privat.
Dies més tard sabíem que l'ascensor es construiria dins de la zona privada de la finca en un projecte on l'exfutbolista del Barça, Xavi Hernández, ja està involucrat. Durant el gener, els veïns de Bisbal es van despertar amb la notícia que la nova zona comercial del municipi estava en mans de la justícia. Així es va explicar el passat 22 de gener durant l'informatiu de Ràdio Capital de l'Empordà aquesta informació.
I és que el govern de la Bisbal d'Empordà es troba de nou pendent de la justícia, pendent que la justícia resolgui sobre un projecte urbanístic. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat a tràmit tres contenciosos administratius contra l'aprovació per silenci administratiu del Pla General Sud 2 Josep Irla. De totes maneres, volem conèixer quins són els detalls, què és aquest Pla General Sud 2, Dani.
El Pla Parcial Sud 2 és un pla urbanístic que regula un descampat que es troba davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal. Això és a l'avinguda Josep Irla, a tocar del barri de la Guardiola. Aquest pla urbanístic permet que s'hi construeixi un supermercat i habitatges. I una empresa vinculada a Bonpreu, que es diu GESDIP, és la propietària de més del 50% dels terrenys.
Pla Parcial, volíem dir que hem dit Pla General Sud 2, volíem dir Pla Parcial. Les parts asseguren que el procediment, fins que el jutge decideixi sobre si es pot construir aquesta zona comercial, el diuen que serà llarg, d'almenys 2 o 3 anys. A més, l'Ajuntament hauria de fer front a importants indemnitzacions si atorgués llicències d'obres i el pla s'hagués de suspendre. De totes maneres, aquesta situació és poc probable perquè Bonpreu diu que no vol construir-hi el supermercat abans de la decisió de la justícia. Per tant, des de l'Ajuntament, l'alcalde assegura que tot s'ha fet seguint els informes tècnics. Posem-nos en antecedents, Dani. A Ràdio Capital us vam començar a parlar d'aquest tema el desembre del 2016.
Sí, llavors us explicàvem que tant els responsables de l'estació de servei Corçà com l'exalcalde Ramon Romaguera estaven disposats a dur el pla parcial a la justícia. Les dues parts són propietaris minoritaris al sector sud 2. El mes de novembre de 2017, la Junta de Govern de la capital baix-empordanesa desestimava les al·legacions presentades pels dos propietaris díscols. Ara s'ha sabut que cadascun d'ells ha presentat un contenciós administratiu contra l'aprovació del pla urbanístic. A més, la Unió de Comerciants de la Bisbal n'ha presentat un altre.
I ara entrem en detall del que busca cadascuna de les parts que ha presentat aquest contenciós administratiu. Una d'aquestes parts és l'exalcalde de la Bisbal, Ramon Romaguera, que ha preferit no fer declaracions públiques. En canvi, sí que ho ha fet Xevi Coromines, que és responsable de l'estació de servei Corçà, que pateix perquè s'obri una nova gasolinera vinculada a Bonpreu.
En declaracions de Ràdio Capital, Coromines ha assegurat que el problema s'origina quan es va aprovar el Pla General Urbanístic, el POUM.
Primer, quan es va aprovar inicialment el POUM de la Bisbal i es posa a exposició pública, aquest sector sud-dos, Josep Irla, era exclusivament residencial. No és ben bé allà fins a l'aprovació provisional i definitiva del POUM, quan es canvia i es permet el sòl comercial. Sense cap mena de motivació, ni tampoc posteriorment es va portar a exposició pública.
Les seves al·legacions davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya defensen que l'Ajuntament no podia tramitar el Pla Parcial Sud 2 perquè faltava desenvolupar alguns documents previs que exigeix el POUM i també algunes infraestructures. Coromines critica que l'alcalde Lluís Sais no els ha volgut rebre per escoltar les seves queixes.
Els advocats de les parts demandants els asseguren que el contenciós no podria resoldre's fins aquí a 2 o 3 anys. Mentrestant, el Pla Parcial es pot aplicar amb el risc que l'Ajuntament hagi d'indemnitzar la cadena de supermercats si dona una llicència d'obres que després s'ha de retirar.
Es podria viure, segons els advocats de Coromines, una situació pitjor a la de l'anul·lació de la llicència d'obres de la Biblioteca Central Comarcal.
La biblioteca, en el cantó del que li pot suposar això, si arriben, si això es perd per part de l'Ajuntament de Bisbal, seria poca cosa. Perquè, esclar, aquesta gent ja ha posat molts de calés, ja. És a dir, aquesta gent demandaria a l'Ajuntament, si els dona la llicència d'obres i després això, aquesta llicència d'obres està en pau, clar, aquesta gent demana la indemnització de molt de diners.
De fet, l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, era conscient dels riscos que suposava el fet de no aprovar el pla urbanístic. L'any 2016, quan va ser aprovat per silenci administratiu, ho justificava pel perill d'haver de fer front a les indemnitzacions als propietaris.
Evidentment, el que no podia consentir és que aquest pla parcial no fos aprovat per l'Ajuntament, repeteixo, per les repercussions que tenia econòmicament. I lamento que les formacions polítiques que en aquest cas doncs havien estat implicades en aquest pla parcial, estan ells al capdavant de l'Ajuntament, no hagin complert les seves funcions de responsabilitat i hagin volgut, doncs, en aquest cas, mirar cap a un altre costat.
I la tercera part que ha presentat un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya és la Unió de Comerciants de la Bisbal.
Critiquen que l'obertura del nou hipermercat castigaria el comerç local i això és el que han fonamentat el seu contenciós. Marc Carreras és el seu president.
No creiem necessari una gran superfície d'aquestes dimensions quan ja n'hi ha moltes, no? Llavors passaríem de tenir, em penso que van dir, uns 9.000 metres quadrats de superfície comercial, que pràcticament seria 1 metre quadrat per habitant, és excessiu. Llavors, per l'altra banda, també creiem que afectaria molt el que és el petit comerç de la Bisbal, que és el que tenim. La gran majoria són comerços petits i ens quedaríem bastant afectats.
Carreras critica que tampoc han pogut parlar amb l'alcalde de la qüestió, però no creu que el pla urbanístic neixi d'una falta de compromís del govern municipal amb el petit comerç.
No crec que sigui determinant, tampoc no és determinant, vull dir que tot seguiria igual. Bueno, ha passat això, és corregir-ho, parlem-ne. Sí, de fet és això, el tema és aquest, no s'ha parlat mai, és un tema que ha quedat molt amagat i molta gent, de fet hi ha molta gent al Bisbal que ni ho sap.
Bonpreu, que és l'empresa que hauria de construir el supermercat, no ha volgut aparèixer en aquest reportatge ni ha fet declaracions fins que la justícia, diuen, resolgui el cas. Però han volgut deixar clar a Ràdio Capital que no tenen intenció de seguir amb les obres de l'hipermercat fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronunciï. Qui sí que ha parlat és l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais.
que ha defensat en declaracions a Ràdio Capital la feina dels tècnics de l'Ajuntament. Per això dubta que el Tribunal Superior tombi el pla. Creu que s'ajusta allò que marca el POUM i que s'han presentat tots els documents necessaris, perquè així ho han dit els tècnics.
L'Ajuntament, quan aprova un pla parcial, és perquè reuneix els requisits des del punt de vista dels serveis tècnics d'urbanisme i reuneix també, en aquest cas, perquè repeteixo, és a dir, per fer una aprovació definitiva hi ha d'haver-hi l'aprovació per part d'urbanisme de la Generalitat.
Saiz ha afirmat que la iniciativa en el desenvolupament d'aquest pla és privada, per això seguirà duent-se a terme si els promotors ho volen.
L'Ajuntament, en tot cas, ha de respondre en els drets doncs, que tenen uns promotors del pla parcial, que tenen una majoria respecte a la Junta de compensació creada per desenvolupar aquest pla parcial, i aleshores el que evidentment l'Ajuntament no pot fer és limitar els drets que tenen aquesta Junta de Compensació, doncs, si volen, continuar tirant endavant.
En tot cas, Saiz confia que l'Ajuntament no haurà de pagar indemnitzacions en cap cas perquè el jutge no tombarà el pla parcial.
I volem saber també què ha dit l'alcalde sobre les crítiques que diuen que un nou supermercat afectaria el comerç local.
Doncs Saiz assegura que ell no pot evitar l'obertura de supermercats.
Un pot tenir el criteri o l'opinió de si li agrada més o li agrada menys que s'implanti una nova superfície comercial a la Bisbal. Aquest és un criteri de gustos. L'altra cosa és el criteri jurídic i el criteri legal. És a dir, tu com a alcalde o tu com a ajuntament, el que no pots dir és si la normativa urbanística ho permet i concretament la d'aquell sector permet una implementació d'una superfície comercial, dir-los no vull perquè no m'agrada.
Admet, però, que la llei no permet limitar-les. Per acabar, a la Unió de Comerciants de la Bisbal els diu que no creu que un supermercat com el que s'obrirà sigui incompatible amb el petit comerç.
El petit comerç, el que ofereix és diferent del que ofereix un gran comerç. Per tant, hi ha clienteles diferents. Hi ha un client que és de petit comerç que va buscar un producte més de proximitat i de qualitat que amb una gran superfície a vegades no trobes. Jo entenc que, en tot cas, qui pot estar amb qui entra més en competència l'obertura d'una nova gran superfície és amb altres grans superfícies.
Doncs veurem com va evolucionant aquesta qüestió. Dani, gràcies per seguir-la amb tant de detall i felicitats.
De la Bisbal d'Empordà passem a Mont-ras i a Palafrugell, perquè a finals de gener del 2018 l'Ajuntament de Palafrugell aprovava la construcció d'un centre de congressos al complex dels Jardins de Cap Roig.
Febrer 2018.
A mitjan de febrer, la proposta de Fundació La Caixa, empresa propietària dels Jardins de Cap Roig, es feia pública. L'objectiu era ampliar l'espai, però integrat amb el paisatge. Les edificacions que es faran seran soterrades, excepte l'ampliació d'una part del poblat. La principal construcció serà l'auditori i també una sala polivalent al subsol del castell dels Jardins de Cap Roig. En aquell moment, les diferents entitats ecologistes, com Salvem el Crit, van comentar que presentarien al·legacions i que els moviments de terra en un espai protegit, com els Jardins de Cap Roig, són totalment il·legals. Josep Maria Piferrer, president de Salvem el Crit, a Ràdio Capital.
Moviments de terra, tot això que volen fer, està totalment prohibit dintre un espai protegit. Perquè, primer de tot, el que s'hauria de fer seria el camí de Ronda, que això nosaltres ja fa molt anys que gritem, el paratge aquest, doncs, clar, si volen fer alguna bestiesa allà, totalment és il·legal, vull dir, clar, després hauria d'entrar a veure què volen fer.
Mentre Palafrugell es preparaven per la construcció del nou centre de congressos dels Jardins de Cap Roig, a Sant Feliu començava la reforma del passeig Rius i Calvet. Josep Savalls, regidor d'Urbanisme, ja explicava la complexitat de l'obra a Ràdio Capital només començar.
La complexitat d'una obra d'enginyeria, que és reconduir aquesta riera del monestir que aboca a mar, doblar-ne la capacitat d'expulsió de l'aigua i després la seva superfície d'aquest calaix fer-hi unes grades. És una obra molt sensible, en un àmbit molt sensible, i que hem d'estar-hi molt a sobre perquè tot surti bé.
En aquell moment la reforma tenia un pressupost de 3 milions d'euros i afecta un tram de gairebé 700 metres. La previsió era acabar a principis del 2019, és a dir, al febrer. El febrer del 2018 també va ser un mes mogut a Palamós, perquè l'Ajuntament va defensar que ja havia actuat correctament per protegir la pineda d'en Gori. L'alcalde Lluís Puig, a Ràdio Capital, va defensar la protecció de la pineda amb els diferents poms municipals.
Cal recordar que fins l'any 86, doncs, tot aquest àmbit era edificable i que a través de diverses modificacions de pom, també quan la Salguer es va declarar doncs bé cultural d'interès nacional, etc, etc, el que s'ha anat fent en diversos processos és protegir cada vegada més una part més important d'aquesta pineda.
Però l'alcalde Lluís Puig va tenir un febrer encara més problemàtic, perquè aquell mes va tramitar la nova zona industrial després del revés judicial. El municipi proposava reduir les 45 hectàrees inicials a només 25. Així ho va explicar Puig a Ràdio Capital.
Pensem que és una millora ostensible que dona sortida a les necessitats reals dels industrials, de les empreses del municipi, i que esperem doncs, que tingui els suports per tirar endavant, perquè realment és necessari, fa molta falta doncs, sol industrial a Palamós, perquè ara mateix la disponibilitat és zero.
En canvi, l'oposició amb Dani Reixac al capdavant de Junts per Palamós contestava això.
Primer de tot hauríem de saber quin és el mercat real pel sòl industrial que s'està plantejant. No tenim una quantia de la importància que pot ser aquest desenvolupament. Però l'alcalde diu que hi ha demanda, nosaltres quan hem fet la petició ens ha dit una trentena, una cosa és la demanda que pugui haver-hi en aquests moments i una altra cosa és quan es planteja sobre la taula, se'ls diu amb els empresaris quina és la situació i és el cost. Llavors és quan es valorava la demanda real.
I a l'abril la CUP presentava al·legacions.
Creiem del tot desproporcionat la planificació d'un nou polígon industrial a la Costa Brava, a la Costa Brava Centre. Creiem que a molts pocs minuts de Palamós, a tocar, hi ha moltes naus buides, naus a lloguer, sòl industrial per comprar.
Març 2018.
El xalet del Golfet segueix donant problemàtiques urbanístiques perquè el passat 18 de març els veïns del Baix Empordà es van despertar sabent que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va sancionar amb una multa de 6.800 euros els promotors del xalet del Golfet de Calella de Palafrugell per haver construït dos murs de 30 metres sense autorització.
Abril 2018.
El projecte diu que està integrat en l'entorn. I Lucas Fox, que és la promotora, diu que està en harmonia amb l'entorn.
Ja.
Doncs jo, perdoni'm, poder els termes aquests no els conec, o podem canviar la definició, però francament és una burla.
Així d'específica era Zeta Figa, portaveu de Salvem la Pineda d'Angori a Ràdio Capital sobre les obres de la zona que defensen. A l'abril coneixíem que l'entitat ecologista demanava a l'alcalde que aturés les obres i també la previsió de presentar un recurs contra el projecte urbanístic.
Maig 2018.
Si al febrer la Fundació La Caixa presentava el seu projecte urbanístic pels jardins de Cap Roig, al maig l'associació Salvem el Golfet presentava les seves al·legacions a la proposta. Ho feia en una roda de premsa i el seu advocat, Eduard de Ribot, explicava que el projecte era il·legal.
Les edificacions no són necessàries i no s'han d'implantar obligadament en el medi rural. Són desproporcionades, tenen un important impacte ambiental i paisatgístic. Pensem que es preveuen edificis com el nou auditori o la sala polivalent en zona de protecció de la llei de costes.
Aquestes al·legacions arribaven a la trentena. Cinc mesos des de que ha començat el 2018 i els principals problemes urbanístics segueixen el seu camí. Palamós seguia amb la seva divisió entre la construcció d'un nou polígon industrial o no. Al maig, un altre jugador suma a la partida. La Generalitat alertava el govern palamosí que el sector de la Pietat podria comportar una transformació irreversible. Des del Departament de Territori, Pere Salut, director dels Serveis Territorials, alertava el govern encapçalat per Lluís Puig sobre la transformació de l'espai ambiental i es preguntava si la proposta de la zona industrial es podia traslladar a altres municipis veïns. El rebombori del sector de la Pietat va arribar fins a la Comissió d'Urbanisme de Girona, que demanava que la construcció respongués a una necessitat real. Lluís Puig assegurava a Ràdio Capital que buscarien una alternativa si no s'aprova el projecte urbanístic.
Si des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat no se'ns autoritza doncs, a tirar endavant el polígon, nosaltres intentarem presentar alguna fórmula alternativa, però indiscutiblement qui acaba finalment autoritzant l'establiment d'aquest sòl industrial en aquest àmbit és Urbanisme de la Generalitat en base a una sèrie d'informes dels seus departaments.
Mentre Palamós es debatia sobre si construir un polígon industrial o no, a Sant Feliu de Guíxols s'aprovava la prohibició de noves construccions al turó del port. Carles Mota, alcalde del municipi, ho explicava així.
Resolem un conflicte des de l'any 85, són molts anys, aconseguim el que tots els diferents consistoris han estat lluitant, de preservar el turó del port, lliure d'edificació, s'aconsegueix.
Per aconseguir-ho, però, traslladen aquests 3.200 metres quadrats de possibles construccions al Puig de la Rúpia, un espai més interior del municipi Baix Empordanès.
Juny 2018.
Durant el maig, Salvem el Golfet feia públic que presentaven al·legacions al projecte urbanístic de Cap Roig. Al juny, Eduard de Ribot, l'advocat de l'entitat ecologista, anunciava al supermatí de Ràdio Capital les al·legacions contra el projecte. Tot i això, anunciava que les al·legacions no serien instantànies.
Els ajuntaments hauran de contestar les al·legacions, pronunciar-se sobre una eventual aprovació provisional del planejament i finalment correspondrà a la Comissió d'Urbanisme de Girona l'aprovació definitiva. Nosaltres denunciem també que s'infringeix el límit de creixement i ampliació d'edificacions en sòl no urbanitzable del 20% que preveuen els planejaments de Mont-ras i de Palafrugell. I denunciem la producció d'un frau, com és no computar 3 dels 4 edificis nous projectats en la mesura que es diu que substitueixen terres, es fan semisoterrats o suposen la presumpta restauració d'una antiga pedrera.
Juliol 2018.
Només comença el juliol a la cala d'aigua freda del municipi de Begur passava això. Lídia Chaparro, membre de Salvem Aigua Freda.
Aquest projecte consisteix en construir en 70 hectàrees que estan situades a la cala d'Aigua Freda, uns 1.400 habitatges, si utilitzéssim de mitjana, per exemple, cases de 100 metres quadrats. Però, de fet, el pla permet construir més de 400 habitatges de segona residència, evidentment que de protecció oficial, i la majoria d'aquestes seran cases unifamiliars, amb jardins...
L'alcalde Joan Loureiro contestava així.
Ens surten amb la nova reurbanització, ens surten aproximadament unes 180 finques. 180 finques on es podrà fer, evidentment, doncs una casa si el particular la vol fer. Però, al tanto, d'aquestes 180 finques també hem de tenir en compte que moltes d'aquestes finques estan en llocs on mai es podrà, on mai es construirà, perquè el lloc on queda aquesta finca són llocs pràcticament inaccessibles.
I el síndic de Greuges obria una investigació pel projecte urbanístic. L'1 de juliol, l'entitat ecologista Salvem Aigua Freda feia públic que la nova modificació del POM de Begur permetria construir 400 habitatges en una zona verda. Asseguraven que entre els habitatges hi hauria la possibilitat de construir 3 hotels i reformar-ne un quart. L'entitat mostrava públicament que la construcció seria més gran que el poble del Begur i que no s'havia fet cap estudi d'impacte ambiental ni paisatgístic. El govern municipal va titllar la informació de l'entitat ecologista d'inexacta i els va acusar de no dialogar amb l'Ajuntament de Begur.
És que he trobat a faltar en aquest sentit una comunicació, diguem-ho així, més directa amb nosaltres. Perquè quan van sortir les primeres informacions via Twitter, que eren exageradíssimes amb tot, nosaltres ens hem posat a disposició de totes aquestes persones per seure en una taula o amb el projecte sobre aquesta taula i parlar-ne sobre el que es feia i el que no es feia. I la resposta, doncs, ha estat zero.
Dies més tard d'aquestes declaracions, el síndic de Greuges anunciava que obria una investigació per saber-ne més detalls. El comunicat fet públic asseguraven que era un suposat nou intent d'agredir el litoral català amb edificacions innecessàries. L'abast de la polèmica urbanística va arribar a organitzar una reunió informativa amb els veïns de la vila de Begur. Aquesta era l'explicació de l'assessor jurídic del municipi, Josep Maria Llaurador, sobre la modificació del POM.
A veure, aquesta modificació que s'ha aprovat inicialment surt d'unes gestions que s'havien fet anteriorment i d'un avanç que es va publicar, que es van poder presentar al·legacions, i això fa un parell d'anys. Aquest avanç va analitzar tots els antecedents, o la majoria d'antecedents, tant urbanístics com judicials, per arribar a analitzar si es podia reduir l'àmbit, si hi havia un sòl urbà que era consolidat, és a dir, tenia els serveis, si s'havia de considerar zones que fossin de protecció, etc, etc.
I així explicava Llauradós les possibles indemnitzacions demanades pels veïns per evitar les construccions a la cala d'aigua freda.
I el tema es redueix. Quant pot costar aquesta indemnització per desclassificar tot el que no està construït? Doncs mirin, els hi posaré un exemple molt senzill. A Cambrils, i a més ho puc dir clarament, a Cambrils es va desclassificar en el Pla General del 2005 un apartat interior que encara no havia començat a construir i estan reclamant 53 milions d'euros.
Per acabar la reunió informativa, l'alcalde Loureiro va sentenciar això.
Per tant, repeteixo, si jo estic disposat com a alcalde a acceptar, si algú em dona la xifra que ha dit ell de Cambrils, que em sembla que es queda molt curta, sí, si a mi, si jo, aquí a l'Ajuntament, puc recaptar cap a 70 milions d'euros, no tinc cap inconvenient de fer allà el que vosaltres vulgueu.
L'entitat ecologista Salvem Aigua Freda però deixava clar que la reunió informativa celebrada a l'Ajuntament de Begur no va fer canviar res. En aquella trobada amb els veïns, el consistori va afirmar que el pilar essencial del projecte és dotar dels serveis bàsics a la zona i que les finques pendents d'edificar serien 180. L'Ajuntament també ha assegurat que per voluntat pròpia han encarregat un estudi per avaluar l'impacte mediambiental i el govern afirma que no hi ha modificació de zones hoteleres ja existent.
Agost 2018.
L'acció reivindicativa Aigua Freda va ser el detonant del naixement de SOS Costa Brava, una entitat ecologista per denunciar l'explotació que està patint el territori durant els últims anys. Això ho explicava Ràdio Capital de l'Empordà, Eugènia Güell, durant l'estiu.
18 entitats ecologistes i conservacionistes van signar un manifest que van presentar el passat dissabte i que les agrupa oficialment sota el nom SOS Costa Brava. En aquest manifest denuncien la sobreexplotació que està patint el territori des de fa molts anys i es responsabilitzen de les diferents administracions que, segons van dir, no han fet res per frenar-la. Parteixen d'un mapa on, entre d'altres, s'hi localitzen 4 casos urbanístics en el Baix Empordà: Pom de Pals, Pineda del Gòria a Palamós, Jardins de Cap Roig a Palafrugell i Aigua Freda a Begur. A banda de denunciar l'abús d'edificacions, també van assegurar que passarien a l'acció i lluitarien judicialment contra els projectes perquè no s'acabin executant.
Dies després, la Generalitat defensava la legalitat del POM de la Costa Brava, Pedro Ruiz.
La Generalitat defensa la legalitat dels POM de la Costa Brava. En una entrevista recollida per diversos mitjans, el conseller Damià Calvet ha assegurat que estan d'acord amb els plantejaments dels ajuntaments. El govern estipula que són correctes i, una vegada arribin, faran la seva comprovació urbanística. Un punt de vista totalment diferent al de la plataforma constituïda el passat dissabte, SOS Costa Brava. Segons l'associació ecologista, hi ha un abús d'edificacions i infraestructures i asseguren que passaran a l'acció i es lluitarà també contra els projectes que encara no siguin executats. També han reclamat la construcció d'un conservatori del litoral per protegir la zona paisatgística de la Costa Brava.
I la formació política Catalunya en Comú Podem registra una proposta de resolució per demanar a la Generalitat de Catalunya que frenés el projecte d'urbanització de 70 hectàrees que estava previst a Aigua Freda.
Setembre 2018.
Tot i que les vacances ja han acabat, les polèmiques urbanístiques segueixen al Baix Empordà. En ple mes de setembre, Palafrugell era el primer municipi que s'enfrontava a l'agrupació SOS Costa Brava, amb la petició de l'entitat. La plataforma demanava a Palafrugell que aturés la construcció de 33 xalets d'aigua gelida. Això ho explicava amb el supermatí de Ràdio Capital.
SOS Costa Brava demana a Palafrugell que aturi la construcció de 33 xalets a la Quala d'Aigua Xalida, Gisela Martínez.
L'associació SOS Costa Brava ha denunciat que el nou projecte d'especulació urbanística que es durà a terme a Aigua Xalida de Tamariu provocarà un gran impacte, tant visual com paisatgístic. Amb aquest projecte urbanístic es preveu la construcció de 33 xalets de luxe amb parcel·les amb pendents de més del 20%, percentatge que supera la càrrega màxima del territori. La plataforma ecologista al·lega que el paratge d'Aigua Xèlida és un dels pulmons verds que queden a Tamariu, ja que la zona està coberta en la seva totalitat de bosc mediterrani, exemplar que desapareixeria en cas de que el projecte seguís endavant. Segons declaracions de l'advocat de SOS Costa Brava, Eduarda Ribot, a Ràdio Capital, aturar el projecte d'Aigua Xèlida depèn simplement de voluntat política i de voler preservar el paisatge, ja que la voluntat social segur que existeix.
Es tracta d'un entorn molt bonic, de la cala d'Aigua Xèlida, que era una de les cales verges més solitàries, més boniques, més precioses del litoral gironí. Un retall de bosc, d'alzina, de suros i pineda, un dels últims retalls de bosc que queda en aquest entorn de la cala Aigua Xèlida que portem 50 anys sense parar urbanitzant, i nosaltres creiem que aquest retall de bosc s'hauria de salvar. Ja n'hi ha prou d'urbanitzar, ja n'hi ha prou de substituir el bosc, de desforestar durant tants anys i tot l'entorn.
Per aquestes raons, la plataforma exigeix a l'Ajuntament de Palafrugell que aturi la iniciativa que incompleix les normatives, revisi el planejament urbanístic i descalifiqui la finca, per tal de preservar un paratge que, tal i com ha detallat Ribot, va ser declarat com a paisatge pintoresc l'any 1972 i és paradoxal que l'any 2018 es plantegi fer noves edificacions.
I seguint amb les problemàtiques a la Costa Brava i l'entitat SOS Aigua Freda, arribava la notícia que el mitjà internacional France Press havia fet un reportatge sobre la situació urbanística a la cala de Begú. El reportatge parlava d'un bomb de construcció que amenaçava una cala entre el blau cristal·lí del Mediterrani i el verd de grans pins. Indicaven que és una de les últimes cales espanyoles que no havia estat fetes malbé. És setembre, les amenaces a la Costa Brava han arribat als mitjans internacionals i la Generalitat mou fitxa. En Dani Cortés ho explicava així durant el butlletí informatiu de Ràdio Capital.
La Comissió d'Urbanisme de Girona, organisme de la Generalitat que assessora i marca directrius en aquesta matèria, aposta per explorar totes les opcions possibles per evitar que es desenvolupi el sector d'Aigua Freda, que permetria construir centenars d'edificacions en aquest paratge de Begú. El director d'Habitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha assegurat però que és un tema complex i que ha d'haver garanties jurídiques que assegurin que reclassificar els terrenys no impliqui pagar indemnitzacions milionàries als propietaris.
Ojalà puguem reconsiderar aquest creixement. Ojalà. Però però com que és l'urbà, hem de veure jurídicament com ho fem. És un tema complex. I això ho saben la gent d'aquestes plataformes, perquè em consta que algú que lidera aquestes plataformes es dedica al tema. I, per tant, hauria de saber la complexitat que té, diguéssim, aquest mecanisme.
El govern de la Generalitat es compromet a desenvolupar normativa i legislació que protegeixi el litoral, tal com asseguren que ja han fet en els darrers anys. De fet, han afirmat que s'ha impedit que es construeixin 2.500 habitatges, unes 100 hectàrees en 8 anys. Per això, Serra critica les informacions que asseguren que la Generalitat no ha fet res per evitar l'expansió d'edificis al litoral.
Voldria manifestar la meva, en principi, indignació davant de moltes de les afirmacions que s'han fet en aquests mitjans, que no fan altra cosa que enganyar la societat i que desinformar a la gent. La gent ha de saber que hi ha uns models urbanístics que són els que han agradat.
D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa la redacció de la Llei de Territori, que vol repensar tota la legislació vigent en matèria d'ordenació del territori, urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficit. S'han compromès, doncs, a repensar completament el model urbanístic català.
Música. Durant l'estiu va néixer la plataforma ecologista SOS Costa Brava amb 18 entitats diferents. Al setembre sumaven una nova entitat, aquesta de Sant Feliu de Guíxols, amb el nom Alerta Sant Feliu. La plataforma naixia per denunciar qüestions que tenen a veure amb les actuacions del consistori pel que fa al patrimoni històric, urbanístic, cultural i mediambiental de Sant Feliu de Guíxols, que segons argumentava estava en perill. La plataforma va recollir milers de firmes per evitar la retirada de l'escultura de Joan Rebull i també es posicionava en contra de la reforma del passeig Rius i Calvet. També es posicionava en contra de la construcció d'infraestructures sobre el moll medieval i les muralles centenàries. Toni Sala, membre d'Alerta Sant Feliu, va explicar la posició de la plataforma sobre la construcció del Museu Thyssen.
També a ser presents en una reunió que l'alcalde ha, de moment, anunciat amb el president també sobre cultura, que suposem que té a veure amb, amb el projecte del Museu Thyssen. Nosaltres no entenem que es vulgui tirar endavant un museu de tanta qualitat com la Thyssen en el mateix moment que s'està destruint patrimoni cultural a Sant Feliu.
Octubre 2018.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, assegurava durant el mes d'octubre la posició ferma del govern català quan es parla dels problemes urbanístics a la Costa Brava. Aquell mateix dia, Calvet anunciava una reunió amb els interlocutors principals de les problemàtiques, és a dir, els ajuntaments dels municipis afectats.
El que són llicències municipals sobre sòls urbans consolidats, nosaltres des del punt de vista urbanístic ja no hi tenim res a fer, i per tant nosaltres com a govern de la Generalitat, insisteixo, no hi tenim res a fer, però sí que hi ha alguns d'aquests sòls urbanitzables que volem d'alguna manera revisar amb aquesta actuació quotidiana de la Comissió d'Urbanisme i també amb aquests nous elements estratègics.
Aquestes direccions possibles, com va informar el Departament de Territori de la Generalitat, són la concentració, la reducció o inclús la desclassificació dels terrenys on s'han de fer els projectes.
Nosaltres hem de parlar amb els principals interlocutors, que són els ajuntaments. Concretament, el 16 de novembre, si no m'haig equivocat, reunirem els 22 municipis de la Costa Brava, abordarem l'anàlisi i revisió dels seus creixements i podrem començar a determinar també si hi ha algun d'aquests planejaments i veient cap a quina direcció els hem de portar.
A l'octubre, la construcció de la Pineda d'en Gori seguia en marxa. Aquells dies es va fer pública que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona rebutjava el projecte del vial i la rotonda. A més, a la decisió política se li sumava el recurs de reposició contra la llicència urbanística presentada per l'associació Salvem la Pineda d'en Gori. Per l'associació, el projecte d'urbanització i la llicència d'obres eren nuls pel ple dret d'infringir la llei 9.993 del 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català i l'acord de govern de la Generalitat de Catalunya del 13 d'abril de 2004, en virtut de la qual es decretava la Cala de Salguer com a bé cultural d'interès nacional. Zeta Figa de Salvem la Pineda d'en Gori ho explicava així a Ràdio Capital.
Tenen un informe de cultura conforme a la rotonda i el camí els han de rectificar, però de totes maneres l'informe era vinculant i s'havia d'haver emès abans de la llicència. Sembla ser que legalment el que haurien de fer és, com a mínim, parar les obres i presentar un altre tipus de projecte. L'estudi que ells presenten d'integració i d'impacte paisatgístic té falles molt grosses, que diu que allò s'integra molt bé en el paisatge, el qual no és cert, i que no té cap mena d'impacte, el qual no és cert.
Tal com han comentat els membres de l'associació, la llicència urbanística és totalment il·legal. Un dels motius és perquè permet la construcció de grans edificis dins d'un espai de gran fragilitat paisatgística. La Pineda d'en Gori ha estat un problema urbanístic en constant ebullició. De fet, la polèmica segueix vigent al Baix Empordà. I mentre a Palamós anunciaven nous recursos a la justícia, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro presentava als veïns un nou pla d'ordenació urbanística municipal, just després del revés del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obligava a reduir el sòl urbanitzable. Per presentar el POM de la manera més transparent possible, ho presentaven en un procés participatiu. I així ho va explicar en Dani Cortés i l'Helena Santín durant el supermatí de Ràdio Capital.
Una sentència del TCJ, això ja ho sabeu, obliga Santa Cristina d'Aro a reduir el sòl urbanitzable, és a dir, a construir menys.
Ens ho va explicar ahir el regidor d'Urbanisme, Narcís Palahí, durant l'entrevista al Supermatí. Segons ell, i això està clar, la sentència és el principal motiu per elaborar un nou pla d'ordenament urbanístic municipal, Elena Santín.
Palahí ha dit que l'antic pla de 2018 tenia errors importants. El sòl urbanitzable estava sobredimensionat perquè partia d'un creixement demogràfic massa elevat. Si ara han de delimitar zones on no es pugui construir, intentaran arribar a acords amb els propietaris. Tanmateix, ara es troben en un període temporal de suspensió de llicències de construcció fins no tenir el nou POM. Pel que fa a les xerrades informatives i el procés participatiu, el regidor s'ha mostrat optimista.
Sí, bé, estem intentant fer-ho el màxim, el més participatiu possible. I bé, em sembla que ho estem aconseguint. Les reunions i les trobades estan tinguent molt d'èxit, i al final es tracta de que l'equip redactor pugui tenir la màxima informació possible de tots els veïns de Santa Cristina d'Aro perquè puguin fer millor la seva feina.
Un dia l'any, oi, diversos anys. Si compleixen els requisits, doncs donen igual.
Espera que el nou pla estigui enllestit abans de l'abril i que duri sense revisions més de 10 anys.
I un altre POM que també es va modificar durant l'octubre del 2018 era el de Palafrugell. Durant l'octubre es va ampliar amb un nou article per facilitar la implementació d'activitats econòmiques a Brugueres 2. Això ho va explicar en Miquel Coranta i la Judit Saez aquell 16 d'octubre del 2018.
Crònica política. S'ha aprovat una moció en el POM de Palafrugell en concret per ampliar l'activitat de les empreses que operen a les parcel·les que hi ha a la zona de la benzinera de l'Esclat, Judit Saez.
Exactament. El consistori ampliarà d'una a dues activitats aquesta zona de Brugueres 2. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme del municipi, Jaume Palahí.
El POM, en el seu moment, va dictaminar que a cada parcel·la s'hi podria fer una sola activitat econòmica. Quan molts de llocs de Palafrugell, a les parcel·les s'hi podien fer fins a tres activitats econòmiques diferenciades. Això ens n'hem donat compte quan l'Esclat ha demanat de fer un EcoDrive.
Davant de la proposta de l'empresa de supermercats Esclats per posar un EcoDrive al centre situat a la parcel·la en qüestió, l'Ajuntament es va topar amb una incongruència a l'hora de tramitar l'activitat. D'aquesta manera, segons ha informat Palahí a Radio Capital, va detectar una mancança en el pla.
Que això només és, bueno, va ser de fons, va ser una equivocació com van fer el POM en aquesta zona. I llavors el volem modificar perquè es puguin fer dues activitats econòmiques.
Així, el regidor ha volgut deixar clar que aquesta modificació no és res més que per solventar un error que no es va tenir en compte i del qual no en van ser conscients fins que s'ha donat el cas que una empresa ho ha necessitat. De fet, ha explicat que la majoria d'àrees industrials i econòmiques de Palafrugell està establert que es desenvolupin dues o fins a tres activitats econòmiques en una mateixa parcel·la. Simplement, doncs, va ser quelcom que no es va tenir en compte.
L'octubre Pals va arribar amb polèmica inclosa. Salem Platja de Pals desmenteix la Generalitat en el nombre d'habitatges. Aquest era el titular amb el qual el Baix Empordà es despertava el passat 23 d'octubre. El govern assegurava que només se'n construirien 288, lluny dels 700 que havia comptat l'entitat. Pau Bosch, membre de l'associació, explicava a Ràdio Capital que els habitatges previstos no eren els que es comentava des de la Generalitat.
Són més els habitatges que es construiran, que el POM de Pals preveu construir, entre d'altres els dels sectors rodors 1, 2 i 3, que aproximadament tenen entre 700 i 1.000 habitatges. Però el que queda molt clar és que sempre seran més de 288. Això totalment clar queda.
Com assegurava Salvem Platja de Pals, en aquell moment, si el nombre és superior als 288, es portaria l'acció urbanística als tribunals. Tot i que les construccions segueixen sent les previstes per part de la Generalitat, cal destacar que el síndic de Greuges ja va posar el focus en el POM de Pals durant el febrer del 2017.
Novembre 2018.
El novembre arriba carregat de polèmiques urbanístiques. A l'octubre, la Generalitat assegurava en una reunió amb els alcaldes per parlar de les problemàtiques i les revisions dels plans d'ordenació urbanística municipals. Dani Cortés ho va explicar així durant el supermatí de Ràdio Capital.
La Generalitat de Catalunya té previst aprovar el primer trimestre del 2019 un pla director urbanístic que permetrà revisar quins espais de la Costa Brava es podran urbanitzar. Ho anunciava aquest divendres el secretari d'Hàbitat Urbà del Govern, Agustí Serra, en una reunió amb representants dels ajuntaments, Dani.
L'objectiu del govern és revisar el sòl de la Costa Brava que es podria urbanitzar però encara no s'ha fet. En aquests casos hi haurà dues opcions. Proposaran un desenvolupament més sostenible o desclassificaran els terrenys, cosa que impedirà qualsevol construcció. Així ho explicava Agustí Serra.
Cada un dels sectors de sòls urbanitzables delimitats, no delimitats, i també dels sòls urbans no consolidats, per tal d'estudiar, diguéssim, la seva, els que evidentment no estan desenvolupats, els que encara no han estat edificats, i per tant el que farem és estudiar la seva viabilitat des del punt de vista paisatgístic, des del punt de vista, en fi, orogràfic, les pròpies pendents i tal, i sobretot de discontinuïtat.
Un altre dels anuncis que s'han fet és que un cop s'aprovi l'avançament del pla se suspendran les llicències de construcció en els espais més urgents. Serà de forma temporal mentre duri la tramitació del pla. Serà redactat el redactat final del document després d'un procés que ha de durar un any, el que determinarà si es concedeixen les llicències.
Doncs avui mateix els invito a les alcaldes que la setmana que ve ja ens posem en contacte amb ells de forma individualitzada per treballar amb els ajuntaments. I sobretot tenint en compte que al llarg del primer trimestre del 2019 volem aprovar el primer estadi administratiu, que és el document d'abans de criteris objectius, que sobretot servirà per suspendre llicències, per aturar temporalment doncs, els sectors que siguin objecte d'estudi.
No s'ha aclarit si els casos d'Aigua Freda, Sarriera o Caproig, que són alguns dels més polèmics al Baix Empordà, es podran veure beneficiats per aquesta revisió i suspensió de llicències.
Doncs és precisament per això, pel fet que no hi hagi detalls concrets, que els alcaldes del Baix Empordà han rebut l'anunci amb cert optimisme, però també expectants de tenir més informació.
Exacte, la majoria deien el mateix, que la idea del govern és bona, però que cal veure com es trasllada sobre el paper. Per l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, servirà per tenir una forma de treballar unitària.
Jo penso que molt, molt positiva. Es tractava una mica d'unificar criteris i discursos a nivell municipal, però sobretot implicar i estar amb la certesa de que la Generalitat, a través d'urbanisme, doncs comença també a actuar amb una problemàtica que jo penso que ja no és només d'un municipi, sinó que és afecta pràcticament a tot el litoral.
I l'alcalde de Platja d'Aro, Joan Giraut, n'apunta l'aspecte tècnic.
Ens pot aportar seguretat jurídica a l'hora, diguéssim, de posar en funcionament doncs, urbanitzacions que ja n'ha parlat el secretari general. Doncs és un tema que és difícil de gestionar, és difícil d'explicar, és difícil de fer entendre i és una necessitat molt urgent.
Ara caldrà veure com es resolen les incògnites pendents.
I mentre la Generalitat donava bones notícies als governs municipals, els ecologistes suspenien la valoració de l'òrgan administratiu català sobre el projecte de Caproig. S'acabava de fer públic que la Conselleria de Territori aprovava la proposta urbanística, però en demanaven condicions específiques. Alguns d'ells són impulsats per les entitats ecologistes, com per exemple la connexió al clavegueram públic. Altres condicionants són de l'auditori subterrani de 525 metres quadrats, que el valorés la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona. L'objectiu era el d'assegurar que no tindria afectacions negatives de cara al paisatge actual del castell dels Jardins de Caproig. Tot i això, el departament n'havia demanat la reducció de l'espai destinat. Tanmateix, al costat de l'auditori s'hi havia de construir un espai polivalent, que al final no es podrà realitzar. En canvi, l'edifici que s'havia de construir a la zona de la Pedrera havia convençut a la Generalitat. Una edificació, però, que no convencia a les entitats, com Salvem el Golfet. De fet, l'òrgan ecologista ja havia presentat una al·legació al projecte, que ara mateix no servirà de res. Margarita Riera, presidenta de Salvem el Golfet.
El que passa, doncs, que es mantenen certs paràmetres que nosaltres sí que aquí estem absolutament en contra. Com, per exemple, que es manté l'edifici de l'antiga Pedrera, tot i que s'ha reduït el seu volum. Nosaltres entenem que l'antiga Pedrera el que s'ha de fer no és restaurar-la, fer-li un edifici, sinó que és restaurant-la tal com marca la normativa, en aquest cas de Montrat.
Malgrat les acusacions de les entitats, el govern sentenciava que contra aquesta resolució no es podria interposar cap recurs. En aquell moment, però, les entitats estaven esperant la resposta per part dels ajuntaments a les al·legacions que van fer projecte. Sembla ser que el novembre va ser una època de moviments a nivells perquè a Sant Feliu van començar les obres per cobrir de ciment l'espigó de davant del passeig Rius i Calvet. Aquestes obres, però, com era previsible, també van tenir un protagonisme per part de les entitats ecologistes. Alerta Sant Feliu ja havia organitzat una manifestació dies abans. Judit Saez ho explicava així al Supermatí de Ràdio Capital.
Va ser dissabte contra el cobriment amb formigó del moll de la Pedra de Sant Feliu, una obra que transformaria el passeig, segons diuen, fins la platja, amb també el cobriment de la Riera, Judit.
Així és, la manifestació va començar a les 12 del migdia sota un dels arcs de Joan Bordàs, on el músic, cantant i veí del municipi Rafael Subirax va llegir un manifest sobre el propòsit d'aquest acte. Doncs, sota l'eslògan Prou Formigó, van protestar en defensa del patrimoni local i en contra del ciment del racó de Garbí de l'abadia. Segons van informar, pateixen perquè es doni una possible transformació semblant a la resta de la platja i al passeig. Així es van unir a la protesta altres queixes sobre les actuacions desenvolupades per part de l'Ajuntament en els últims anys. Entre elles van destacar la deforestació i tala d'arbres catalogats, la destrucció de l'estany que albergava l'escultura Costa Brava, la desaparició de balcons ideats per Joan Bordàs cara al mar o la construcció d'una escala des del Fortí fins al Club Nàutic del Racó del Llevant que afecta la muralla i el moll medieval del municipi.
I si a Sant Feliu reclamaven que es conservés la pedra natural d'aquesta zona i denunciaven que el govern municipal no havia acceptat cap crítica envers el projecte, Salvem Aiguafreda posava el crit al cel amb una nova construcció de 52 habitatges a la platja de Sarriera. La promotora de Jardins de Sarriera feia públic un vídeo renderitzat de la zona que es convertirà en una nova urbanització exclusiva. Interpel·lat pels usuaris, l'Ajuntament de Begur també aprofitava i feia pública informació en relació als permisos de la construcció. Segons va explicar el consistori al Twitter, el projecte que es mostrava en el vídeo datava de l'any 2015 i tenia l'aprovació del govern català. Una resposta que per Lídia Chaparro de Salvem Aiguafreda assegurava que era absurd seguir construint per segones residències.
Sarriera era una d'aquestes cales també del municipi completament col·lapsades a l'estiu i abandonades a l'hivern. És absurd continuar destruint el nostre territori quan realment el que necessitem Begur són vivendes de residència durant tot l'any. No necessitem més segones residències.
La promoció de Jardins de Sarriera Living tindria 52 propietats d'entre uns 80 i 100 metres quadrats. Tot i les queixes veïnals, la llicència d'obres ja la tenia des del 2003. Això sí, la polèmica urbanística va remoure l'estabilitat del govern municipal. Joan Lourero, alcalde de Begur, deia això en una entrevista al Supermatí.
Bé, sempre que hi ha una polèmica és evident que no és bona per al qui governa i, per tant, doncs, evidentment hi ha un desgast en aquest sentit que suposo que tindrem a final de mandat quan hi hagi eleccions. És evident que m'hagués agradat arribar a final de mandat sense aquesta polèmica, aquesta i cap ni una, no en voldria cap ni una.
Tot i això, l'alcalde de Begur defensava que el poble no necessita tantes construccions i que aquesta llicència d'obres ja estava aprovada pel govern català des de feia temps.
Deia, un poble de 4.000 habitants està preparat per absorbir-ne 20.000?
Bé, ho fem cada estiu i, per tant, doncs sí, podem. Ens calen aquests 20.000 persones, viuríem millor amb menys. I la resposta és evidentment sí. Evidentment no calen aquest tipus de creixement tan desorbitat i menys en un període tan curt de temps.
I si el novembre havia estat suficient mogut en relació a la problemàtica urbanística, a finals de mes el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet compartia durant la Comissió d'Urbanisme del Parlament de Catalunya aquesta sentència en relació al model de construcció del territori català.
És un model que no és sostenible, que ha donat i continua donant molts problemes. Per tant, creiem que no és compatible amb un creixement eficient. No és compatible amb un creixement eficient. Aquest és el principal problema urbanístic que tenim al nostre país en l'actualitat. En som conscients, ens preocupa i treballem perquè no es produeixi més.
Malgrat aquest model no sostenible, Calvet assegurava que es canviaria la manera d'analitzar els sòls urbanitzables desenvolupats i no consolidats.
S'analitzaran els sòls urbanitzables no desenvolupats. No estem parlant de sòls urbanitzables delimitats o no delimitats, estem parlant de sòls urbanitzables no desenvolupats, tots. els sòls urbans no desenvolupats i específicament també els no consolidats. Abordem allà on hi ha els problemes.
Aquesta nova manera d'abordar els projectes urbanístics és una bona notícia per les entitats ecologistes, perquè malgrat no es pugui assegurar en aquells que ja estan licitats, sí que es podrà aturar projectes futurs immobiliaris a la Costa Brava i al Baix Empordà.
Desembre 2018.
Deixant enrere un dels mesos més moguts en relació a les problemàtiques urbanístiques, arriba el desembre. A l'octubre, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro obria un procés participatiu per estudiar la modificació del POM. Doncs al desembre, SOS Costa Brava assegurava, per veu de l'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, que era un model de creixement desproporcionat.
Tots els defectes, errors, disfuncions i irregularitats, i ho és per raó d'establir creixements urbanístics desmesurats, desproporcionats i que no estan fonamentats ni basats en cap necessitat real de la població, ni per la demografia, ni per la demanda de sòl i d'habitatges.
L'entitat denunciava que les tres opcions que tenia l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per escollir no eren les millors propostes. La primera, de fet, va ser suspesa parcialment pel TCJ i es va aprovar el 2008. Aquesta planificació preveia fins a 7.125 habitatges nous que quedaven repartits entre 662 hectàrees de sòl urbà i 190 hectàrees més en sòl urbanitzable. De les altres dues opcions que tenia l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, SOS Costa Brava segueix considerant que són desproporcionals. De fet, l'avenç de POM té previst construir 5.400 i 6.500 habitatges en dos casos. Sent aquestes tendències, quadriplicarien els habitants del municipi, que actualment només són 5.100.
Urbanisme 2018.
Amb aquesta informació s'acaba aquest resum extens de les problemàtiques urbanístiques del Baix Empordà durant aquest 2018. Hem recuperat talls de veu de diferents entitats i també persones influents, com alcaldes i consellers, però també la veu del poble organitzada en associacions nascudes expressament per contrarrestar la destrucció del paisatge. Ningú hagués assegurat que propostes urbanístiques a casa nostra arribessin als mitjans de comunicació internacionals. Ningú esperava la unió de diverses entitats ecologistes en una sola. I, lògicament, ningú, ni els propis alcaldes, ni les pròpies entitats, s'esperaven que el 2018 fos tan mogudet. Però si així ha estat el 2018, esperem-nos el 2019. Aquest any haurem de conèixer les resolucions de diferents denúncies presentades. Però el més important seran les eleccions municipals. Aquell diumenge 26 de maig tot canviarà, o no. Hi haurà nous governs municipals, o no. S'aprovaran les revisions de nous POMs, o no. La pressió veïnal aturarà noves propostes constructives, o no. Ara per ara no ho podem preveure, però és ben segur que si el 2018 ha acabat així, esperem-nos pel 2019.
Urbanisme 2018. Ràdio Capital.